d'avui i passem a l'apartat de mocions que presenten els grups municipals. La primera és una moció del grup d'Esquerra Avancem per l'ordenació... Està... No, està... Sí, sí. Senyor Vega.
Gràcies, senyor alcalde. Potser no hem tingut temps de fer la modificació de l'hora del dia, però vam anunciar a la Junta de Portaveus que la retiraríem, culpa nostra no haver-ho comunicat a secretaria. La retiràvem per transformar-la en una proposició per aportar-la a la comissió.
Perfecte, moltes gràcies. Ja es passarà allà, gràcies. Moció del grup municipal Crida per Lleida, CUP, de condemna de la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar la sentència exculpatòria de l'Audiència pels fets del 14 de juny de 2011. Té la paraula la senyoria Pau Jubillar.
Vinga, va, que acabem. Ja acabem, ja falta poc. Per contextualitzar el contingut del que demanem avui, cal recordar que la primavera de l'any 2011 va estar marcada per l'ocupació de la plaça Catalunya de Barcelona i el sorgiment d'un moviment popular crític que es va anomenar 15M. Aquest moviment es va estendre com una taca d'oli per tot el país i l'Estat, trasbalsant la política catalana per mitjà de la intervenció de la societat en política d'una manera massiva, de la qual existien pocs precedents amb els que referir-se. Les conseqüències de polítiques d'aquest procés de participació d'intervenció massiva estan avui, evidentment, 4 anys després sobre la taula. I en aquest context, la manifestació el 15 de juny del 2011, contra els primers pressupostos de les retallades, les més fortes des de l'any 1969, davant del Parlament de Catalunya amb el lema Aturem el Parlament, que actua com un autèntic termòmetre de la salut democràtica de l'Estat espanyol i de les èlits dirigents a casa nostra. I després de tot això, també, per contextualitzar-ho, cal tenir en compte la sentència de la secció primera de l'Audiència Nacional sobre el cas que absolia totes les acusades en una interessantíssima valoració de la importància que té en una societat democràtica el dret de la protesta, col·locant-lo com a pedra angular del sistema de llibertats. Sense manifestació no hi ha expressió i sense expressió no hi ha pluralitat política, ni tampoc acció política al marge del poder. Sabem que és un discurs judicial, que es construeix sovint a partir de lleis i conceptes que no hem consensuat, que no hem construït ni aprovat, però acostumats al no perquè no i a la democràcia estrictament epidèrmica del règim del 78, la sentència del magistrat Ramon Sáez va fer un salt endavant cap a un model de societat com la que sovint defensem des d'aquestes manifestacions avui criminalitzades. Cal recordar que la sentència de l'Audiència Nacional havia considerat que enfront dels drets personals dels parlamentaris, indemnitat, honorabilitat, llibertat de moviment, es troba el dret preferent a la llibertat d'expressió i de manifestació, que per a molts col·lectius suposen l'única possibilitat de dir la seva sobre l'afectació de drets bàsics que està patint per les retallades. No resulta viable garantir el pluralisme polític pilar de la democràcia sense assegurar un espai suficientment ampli per a l'expressió col·lectiva de crítica al poder, sent, per tant, raonable tolerar alguns eventuals excessos. Els manifestants estaven actuant en el marc de l'exercici de drets constitucionals, qüestionant la representativitat política i reivindicant drets fonamentals. I finalment, i aquí és on anem a parar, el Suprem, que apartant-se del resultat de la valoració de prova de la sentència de l'Audiència Nacional, va produir, com diuen diversos juristes, una vulneració greu de la doctrina del Tribunal d'Estrasburg, que estableix que no es pot condemnar algú quan ja ha estat prèviament absolt, sense escoltar-lo ni haver practicat un nou judici. Condemnava els i les absoltes. Avui demanem que es condemni una sentència política que evidencia les pressions del poder polític cap al poder judicial per aplicar un càstig exemplar a uns caps de turc, un mal exemple per a la separació de poders. Una sentència política com la van qualificar, per exemple, Ernest Maragall, Jaume Sens o David Fernández. Absurda i desproporcionada com la qualifica l'exmagistrat Santi Vidal i que li han valgut mocions en contra en ciutats com Barcelona, Manresa, Santa Coloma, Barberà del Vallès o Ripollet. La sentència té una finalitat molt clara: atemorir els moviments socials. Els que creiem en una democràcia directa, plural i participativa no ens ho podem permetre. Per això us demanem el vostre vot avui a la moció que presentem.
Moltes gràcies. Intervencions, senyoria Carlos González.
Gràcies, senyor secretari. Per en cap, l'ordre del dia fica 14J, són fets de la moció, és del 15J, és un petit error, però si es pot corregir millor. Bé, perquè la manifestació del 15 de juny del 2011 era contra els primers pressupostos de les retallades, les més fortes des de l'any 1979, davant del Parlament de Catalunya amb el lema Aturem el Parlament. L'excepcionalitat d'aquells moments va trasbalsar la política catalana per mitjà de la intervenció de la societat civil en la política d'una manera tan massiva que existeixen pocs precedents amb els que referir-se a aquella mobilització i participació ciutadana. l'acció d'encerclar el Parlament va suposar l'exercici del dret a la protesta davant dels responsables de la crisi i de denúncia democràtica dels incompliments electorals presos pels governants. La protesta situava el Parlament de Catalunya al centre de la discussió política, intentant evitar que es converteixi en un mer executor del dictat de la Troika i de les institucions no triades democràticament. Aquesta resolució del Tribunal Suprem la considerem que s'enmarca dins d'una campanya de criminalització dels moviments socials i dissidència política utilitzant el dret penal com a punta de llança per limitar l'ús del carrer com a espai legítim i democràtic de protesta. Considerem molt greu que es pugui enviar persones a presó per protestar per les retallades més fortes que s'han vist mai en democràcia i compartim la falta de proporcionalitat de la sentència. L'agrupació d'electors del Comú de Lleida es posiciona clarament a favor del dret de manifestació pacífica i d'expressió com a drets inalienables col·lectius. Mai ens podran callar. Molts d'aquells que es van indignar el 2011, molts d'aquells ara són als ajuntaments, als parlaments autonòmics i al Congrés dels Diputats. Aquesta moció insta a que el Parlament de Catalunya condemni una decisió del Tribunal Suprem. Us emplacem, companys de Crida per Lleida CUP, a presentar també aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya. Pot l'Ajuntament de Lleida condemnar una decisió d'un Tribunal de Justícia? Pot l'Ajuntament demanar la seva rectificació? L'Ajuntament de Lleida pot i deu, al nostre entendre, posicionar-se al costat dels drets inalienables del nostre sistema de llibertats. Hem de posicionar-nos a favor del gest de la llibertat d'expressió i manifestació pacífica. Per això donem ple suport a aquesta moció presentada per Crida CUP Lleida. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyoria Dolors López.
Sí, moltes gràcies, alcalde. Aquesta és una moció típica de la Crida CUP. És a dir, és una moció revolucionària, és una moció en contra de l'estat de dret, és una moció en contra del sistema, és, per tant, una moció antisistema. Segur que no s'estranyaran si els diem que el grup municipal del Partit Popular votarà en contra d'aquesta moció, perquè nosaltres, a diferència de vostès, respectem les sentències, també aquelles que no ens agraden o aquelles que no compartim. Però amb aquesta moció, vostès, no sé si deliberadament, estan relatant algunes inexactituds. Jo diria que falsegen la realitat. Afirmen que aquesta sentència s'enmarca dins d'una campanya de criminalització dels moviments socials. I això és absolutament fals. Cada dia, davant del Parlament de Catalunya, hi ha manifestacions. Cada dia hi ha manifestacions. La immensa majoria, pràcticament totes, són manifestacions pacífiques i no passa absolutament res perquè ningú criminalitzi els moviments socials ni ningú criminalitzi les manifestacions pacífiques. Però la manifestació del 15 de juny de 2011 va ser de tot menys una manifestació pacífica. No va ser un moviment pacífic el que va estar allí aquell dia. Va haver violència, i això li puc dir jo que estava present en aquell moment. Va haver violència per tractar d'impedir que els diputats al Parlament, que els representants de la ciutadania, poguessin entrar al Parlament de Catalunya a fer el ple que es tenia que celebrar. De fet, aquell dia, els Mossos d'Esquadra ens van tindre que vindre a rescatar a uns quants diputats i ens van portar a una comissaria, concretament a la comissaria de l'Arc de Triomf, a la comissaria de Mossos d'Esquadra, per protegir-nos. I des d'allí, amb uns furgons, ens van portar al Parlament de Catalunya, no passant pel parc de la Ciutadella, perquè els seus pacífics amics impedien el pas. Ens van tindre que passar sortejant com van poder per darrere fins a arribar al Parlament. Va haver violència, i van ser agredits diputats al Parlament i van ser agredits treballadors també del Parlament de Catalunya. I recordo ara mateix el cas de la senyora Tura, el cas del senyor Joan Boada i el cas del senyor Celestino Corbacho, que va rebre una pedrada. I aquesta és la realitat. Aquesta va ser, aquests van ser els fets que van passar aquell dia el 15J. Aquests són els seus amics pacífics als quals la justícia criminalitza. Pues no, senyor regidor Pau Juvillà. La justícia no està criminalitzant a uns senyors que es manifesten pacíficament. La justícia està condemnant a uns agressors. I aquesta és la realitat, no el conte de fades que vostè explica.
Gràcies, senyoria. Té la paraula ara la senyoria Josep Maria Baiget.
Bé, bon dia a tots. Senyora Dolo, el concepte antisistema, un dia jo proposo que es faci un ple perquè quedi clar qui és antisistema i qui és prosistema, perquè jo cada dia tinc els meus dubtes. La posició d'Esquerra Republicana respecte d'aquesta moció, a veure, nosaltres vàrem donar per tancat aquest fet quan en el marc dels fets es va produir la denúncia i hi va haver el judici per part de l'Audiència Nacional i vam creure que en aquells moments es reclamava a la societat els fets que fossin jutjats perquè no hem d'oblidar que estàvem parlant dels representants de la ciutadania. Un cop produïda aquesta sentència i veient que hi havia un moment de molta tensió al país perquè la crisi està generant moltes esquerdes socials, vàrem donar per tancat aquests fets. Creiem que no era de rebut continuar cebant-se amb una ciutadania que està patint de forma manifesta una greu crisi. Per tant, la nostra posició respecte d'aquesta proposta de resolució serà el seu recolzament. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula ara la senyoria Àngela Ribes.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, esta moción es muy parecida a una que nos acabamos de encontrar hace un ratito, en el cual también se pretende que este ayuntamiento se inmiscuya y exija al Tribunal Supremo la rectificación de una sentencia que ha hecho. Bueno, y también instar al Parlamento a que haga tres cuartos de lo mismo. Los hechos sucedidos ya se han explicado y no seré yo quien los vuelva a repetir. Pero sí que me sorprende el que parece que según quien los veía, las actuaciones eran completamente diferentes. Yo en este sentido tengo que dar la razón al grupo del Partido Popular porque parece que aquí los que defienden esta moción no estuvieron viendo lo mismo que estuvimos viendo otras personas. Yo también estuve allí y nuestros diputados también tuvieron que salir. Y recuerdo además que el presidente de la Generalitat tuvo que entrar en helicóptero. En una manifestación pacífica, alegre y democrática esto no sucede. La sentencia del Supremo lo que hace es revocar una sentencia de la Audiencia Nacional y no voy a extenderme en términos jurídicos porque ya sé que a los representantes de la CRIDA, a los del Comú y parte de los de Esquerra también, pese que antes han hecho un alegato a favor de la legalidad y que las leyes se han de cumplir y todas esas cosas, que me ha sorprendido, la verdad, pero que me alegro mucho. Les voy a decir que lo que dijo el Supremo es que paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo, es decir, del Parlamento, supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos, es decir, de los diputados, y en general de los ciudadanos catalanes, de todos, que somos los que votamos y, por tanto, hacemos posible que haya esa representatividad, sino atacar los valores superiores del orden democrático. Cuando han defendido esta moción han hablado de descontextualizar los hechos. No, los hechos no se pueden descontextualizar, los hechos son los que son y tienen un contexto. Y han hablado de termómetros de salud democrática y tal. Se ve que impedir el trabajo legislativo de los diputados en el Parlamento de Cataluña es un ejercicio que mide la temperatura de salud democrática de este país. No sé en dónde. Vamos a ver. Yo les voy a hacer una propuesta ya que hablaban de abstracciones y de descontextualizar, que, miren, con los mismos hechos, con la misma situación, con las mismas acciones y con los mismos resultados, si los que hubieran llevado a cabo esta protesta, en lugar de ser las personas que lo hicieron, hubiera sido una banda de neonazis, ¿ustedes estarían aquí hoy presentando esta moción? ¿Ustedes estarían apoyándola? Miren, no me contesten, porque tanto si es sí como si es no, desde luego a esta concejala no le gustaría nunca vivir en una sociedad en que ustedes tuvieran el control del poder político y ejercieran la voluntad democrática como creen que la deben defender, porque desde luego serían unos totalitarios. Gracias.
Gracias, señoría. Té la paraula ara la senyoria Rosa Salmerón.
Gràcies. Des del grup municipal de Convergència i Unió no donarem suport a aquesta moció, ja que trobem encertada la decisió presa pel Tribunal Suprem. El dret de reunió, llibertat d'expressió i manifestació són uns drets reconeguts constitucionalment i que en l'actualitat es troben, al nostre entendre, suficientment recolzats i acceptats per la societat en general com per les, i també per les institucions, sempre i quan s'exterioritzin d'una manera pacífica, sense insults i sense agressions. A més, entenem que aquests, en cap cas, poden paralitzar el treball ordinari del Parlament de Catalunya en aquest cas. El cas en qüestió del dia 15 de juny no es tracta de versions contradictòries, com deien els companys del Partit Popular i Ciutadans també, sinó que el que va passar el dia de 15 de juny tots ho van poder veure des de casa nostra, unes lamentables imatges d'allò succeït. Van haver expressions violentes, intimidacions, agressions, en definitiva, unes conductes greus, il·lícites, que van vulnerar el dret fonamental de participació política i alguns dels drets individuals dels afectats, que es troben recollits i tipificats al Codi Penal. I la gran majoria dels ciutadans així ho van entendre i el que no podien entendre és que aquesta situació quedés en res. Creiem en la separació de poders, en uns valors democràtics i en el compliment de la llei i en la seva aplicació per a tots iguals. I està clar que algú, si algú realitza una conducta incívica i il·lícita, s'ha d'aplicar la normativa corresponent, en aquest cas, el Codi Penal. Si la pena és proporcionada o no, possiblement sigui desproporcionada. Estem parlant de 3 anys de presó i no de 8, com fiquen la moció. Entenem que ha hagut un error de material, però no entrarem ara a jutjar el Codi Penal. Però el que sí que és cert és que la pena imposada és la més baixa per a aquest tipus de delicte. Delictes contra les institucions recollit a l'article 498 i que cadascú ha de ser responsable dels seus propis actes. Per tot això, el nostre vot serà en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Salmerón. Té la paraula la senyoria Joan Gómez del grup socialista.
Gràcies, senyor alcalde. Jo intentaré i segur que seré molt breu en, en aquesta moció. Miri, el dia 15 de juny del 2011, evidentment que s'estava fent una actuació contra l'EGM. L'article 20 de la Constitució diu el dret d'expressió no pot tindre en cap moment, en cap situació, censura prèvia. El que van estar fent tot aquella gent va ser censurant els parlamentaris democràticament elegits, que són dipositaris de la sobirania popular, van estar evitant que poguessin manifestar la seva opinió en, en la seu de la sobirania, que és el Parlament de Catalunya. Com comprendran, qualsevol actuació que vagi en contra d'aquests principis i valors tan importants no pot tindre el recolzament ni a priori ni a posteriori. I en aquest cas el que vostès ens demanen és que donen suport a una moció que va en contra d'una sentència que l'únic que ha fet és jutjar uns fets que van en contra dels principis bàsics de la nostra democràcia. Per tant, votarem en contra d'aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el ponent.
Molt breument. Companys del Comú, company González, que responc. Això que deies de portar a la mesa del Parlament ja ho vam fer. Es va portar a la mesa del Parlament abans, perquè la Generalitat, com vostè sabrà, es va personar particularment, com a cosa particular, la CUP va demanar que no ho fessin, solament la CUP, i no solament això, sinó quan se va conèixer la sentència del Tribunal Suprem, els companys i companyes de la CUP, David Fernández, Quim Arrufat i Isabel Vallet, es van aixecar i van marxar. I li he de dir que són els únics que ho van fer. Els únics que van protestar i els únics que van aixecar. Ho dic perquè ho recordi els seus companys d'iniciativa. D'altra banda, dues coses més. Només breument, senyora Àngela Ribes, no he parlat de descontextualitzar, he parlat de contextualitzar. Intentaré vocalitzar millor la propera vegada. I, per últim, és curiós que hi ha una sèrie de partits que s'aferren constantment a la legalitat i quan la sentència de l'Audiència Nacional no els és favorable, doncs llavors no sigui aquest el cas. No solament això, sinó que, a més, acaben apel·lant a un Tribunal Suprem, que és un òrgan molt polititzat i que nosaltres entenem que es va doblegar les pressions de l'equip de govern en aquell moment. I només em vull quedar amb una frase, m'ha encantat la frase de la senyora Dolo. És una emoció molt de la CUP perquè és revolucionària i és antisistema, doncs sí. Gràcies.
Moltes gràcies. Posem a votació la moció. Sí, senyora, es demana un segon torn. Algú més vol intervenir en aquest segon torn? No, doncs senyora Ribes té la paraula.
Sí, serà molt breu. Lamento haver confundido contextualizar con espacio descontextualizar. Lo siento, no lo he entendido. De todos modos, para la argumentación que he hecho es completamente indiferente. Y no confunda el que uno puede recurrir a las diferentes instancias judiciales con lo que acaba de decir. Nosotros acatamos las sentencias y las sentencias hay algunas que se pueden recurrir en instancias superiores y cuando llegan allí se acabó y otras no. Todo el mundo tiene el derecho de, si está afectado por esa sentencia, recurrirla. Todo el mundo. Y precisamente eso es una de las garantías democráticas. Lo que no es una garantía democrática es, insisto, que se pretenda que desde estos cuerpos, como son el plenario del Ayuntamiento de Lleida o el Parlamento de Cataluña, se le exija, se le inste o se le pida al Tribunal Supremo que revoque sentencias o que rectifique. Este no es el sistema procesal del que nos hemos dotado y que por suerte tenemos. No sé yo cuáles querrán tener ustedes, pero les aseguro que me da verdadero pavor.
Moltes gràcies. Posem a votació la moció de la Crida CUP de condemna de la decisió del Tribunal Suprem. Vots a favor? 2, 4... Arriba ja temps a votar. 3 i 2, 5... 7 vots a favor, gràcies. Vots en contra? Són 8 i 6, 14... 18... 20. Gràcies. 20 en contra, queda rebutjada la moció. La següent moció és també de la Crida CUP per la declaració de Lleida municipi de cultura de la Pau. Té la paraula, sí, Francesc Gavarrell.
Moltes gràcies. Hi ha una cosa que em sembla que no he dit aquí avui. Aquest any 2016, Lleida ha estat escollida ciutat coordinadora de la xarxa estatal de ciutats educatives. No sé si ho sabien, ho he dit, no? Ciutats educatives. Ah, educadores. La senyora Parra m'ha enganyat, m'ha dit... Ah, així... Pues ja ho dia bé, ho tinc apuntat, educadores, de xat. Bueno, pues... Pues ho dic per si no ho sabien. Perdó. Per què ho dic i ho reitero? Perquè aquest ens, la xarxa, en el preàmbul de la seva carta de ciutats educadores, reconeix com a principis, entre altres, de la ciutat educadora, una cosa que diu, les ciutats de tots els països han d'actuar des de la seva dimensió local com a plataformes d'experimentació i consolidació d'una ciutadania democràtica plena, promotores d'una convivència pacífica mitjançant la formació en valors ètics i cívics, el respecte a la pluralitat de les diverses formes possibles de govern i l'estímul d'uns mecanismes representatius i participatius de qualitat. També diu... La ciutat promourà l'educació en la diversitat per a la comprensió, la cooperació solidària internacional i la pau en el món. I també diu, una ciutat educadora fomentarà el diàleg entre generacions no únicament com a fórmula de convivència pacífica, sinó com a cerca de projectes comuns i compartits entre diferents grups de persones i edats. El nostre grup municipal compartim tots i cadascun dels valors que implica ser una ciutat educadora, perquè creiem en l'educació per a l'autonomia, l'esperit crític, l'empatia, la solidaritat, el diàleg, la pau, la tolerància i els drets humans, que creiem són els que formen els infants com a persones lliures. En aquest context de formació i educació en els valors de la pau i la seva cultura, curiosament, l'exèrcit s'ha apropiat d'un llenguatge que parla de defensa, de pau, de solidaritat o de seguretat, i l'ha fet seu. la cultura de la defensa contraposada a la cultura de la solidaritat, que, des de l'educació de les persones, treballa per al seu desenvolupament en el respecte als drets humans. Darrerament, els militars han entrat així en àrees que creiem són propis de les ONG i, fins i tot, semblen dur a terme tasques educatives. No oblidem que, des de la seva professionalització, l'exèrcit espanyol, que és el que ens ocupa, però podríem parlar de qualsevol exèrcit, ha dut a terme una campanya d'inserció en els espais educatius, formals i no formals. Les tècniques de propaganda emprades per a difondre una imatge positiva pròpia han canviat al llarg dels anys. En els últims temps, i des que el servei militar va deixar de ser obligatori, aquestes tècniques han utilitzat altres canals, com l'educació, i s'han dirigit a altres públics, com els infants i els joves. Els exèrcits segueixen una tendència de diversificació de tasques que fa que àmbits que podrien ser exclusivament civils, com la recerca científica o l'acció humanitària, estiguin militaritzats. I és un aspecte molt més important del que ens pensem si tenim en compte que els pressupostos de les forces armades són opacs, impossibles de fiscalitzar i que sols beneficien a la indústria armamentística. És a dir, que s'apropien d'uns recursos econòmics que es podrien utilitzar per dotar i millorar els centres educatius públics, desenvolupar plans per evitar la segregació i l'exclusió social, erradicar la pobresa infantil i establir una renda bàsica per a tothom. Arribats a aquest punt, com a ciutadanes i ciutadans de Lleida, ciutat educadora, però també com a societat civil defensora d'una cultura de la pau, cal que ens plantegem una sèrie de qüestions que poso sobre la taula. Els valors que ens transmeten les institucions militars, l'obediència, la disciplina, el patriarcat, l'androcentrisme o el recurs a la violència, contradiuen els valors vertebrals que han de regir l'educació del jovent: autonomia, esperit crític, responsabilitat, empatia, diàleg o solidaritat. L'exèrcit espanyol, amb la seva presència en els espais educatius, potencia l'eufemística cultura de la defensa i l'esperit militar entre la joventut per millorar la seva deteriorada imatge pública i pal·liar les actuals dificultats de reclutament. El Ministeri de Defensa du a terme una propaganda enganyosa, de la qual es desprèn una imatge idíl·lica de la vida militar, edulcorant el paper de les forces armades espanyoles en els conflictes bèl·lics. L'exèrcit es presenta gairebé com una ONG d'ajut humanitari, ja ho hem dit, la qual cosa oculta el seu rol de defensa d'interessos més concrets i espuris. La flagrant contradicció que suposa transmetre esquemes militars com a solució als problemes que afecten les nostres societats, en un context on la seguretat humana s'hauria de mesurar amb indicadors de sanitat, seguretat alimentària, accés al treball, respecte als drets humans, conservació del medi natural i dret a l'educació, ens preocupa i molt. Per això aquesta moció. Atesa la imperiosa necessitat de pau que tenen molts països d'arreu del món, que pateixen conflictes armats enquistats en el temps, sense que la comunitat internacional sigui capaç de trobar-hi solucions, atesa la necessitat de promoure des de la mateixa base educativa, des dels propis municipis, una veritable i ferma cultura de la pau i la solidaritat, vist tot això, proposem al ple de la corporació l'aprovació d'una sèrie d'acords que creiem essencials per definir Lleida una ciutat compromesa amb la cultura de la pau. Si em permeten, són 14 acords, no els llegiré els 14, perquè tots els teniu aquí, però sí que voldria ressaltar una mica que es tracta una mica de subratllar el nostre compromís, el d'aquest ple, com a país, com a gent de pau, amb la cultura de la pau. Gràcies.
Moltes gràcies. Intervencions. Sí, senyoria Sergi Talamonte.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Companys de la CUP, aquesta moció està molt bé, encara que ens agradaria que alguns dels temes, dels molts temes que toca, quedessin una mica més concretats. Una puntualització a la part d'argumentari, quan parleu de renta bàsica per tothom, entenc que el pressupost militar ara mateix a l'estat espanyol està sobre els 23.000 milions d'euros aproximadament, oficial, que extraoficial moltes ONGs marquen que és més del doble, estaríem parlant de 65.000 milions d'euros aproximadament de pressupost militar i una renta bàsica per tothom. Moltes veus parlen d'entre 300.000 milions i 450.000 milions. Vull dir, no ens arribaria ni amb això, vull dir, s'ha de fer modificacions molt importants en el que entenem per pressupostos i per situacions d'impostos per a poder establir una renta bàsica, però bueno, això és una puntuació molt petita en aquest tema. D'altra banda, també entenem que la majoria de centres educatius disposen ja dels recursos i fan les actuacions que es demanen a la moció. com el projecte Violència Zero des dels 0 anys. I des d'aquí ens agradaria aprofitar la presentació d'aquesta moció per felicitar i encoratjar tots aquells professors que estan fent una tasca molt important des de tots els centres educatius en la lluita i des de la part curricular de Cultura de la Pau. Res més, vull dir, intento fer intervencions curtes. El Comú sempre estarà a favor de fomentar la pau, la votarem a favor. Moltes gràcies.
Gràcies i té ara la paraula la senyoria Dolors López.
Sí, moltes gràcies, alcalde. Curiosa una altra vegada una moció de la CUP, curiosa, perquè parlen de pau i pretenen erradicar a aquells que són precisament garants de la pau. Pot ser perquè aquesta no és en realitat una moció a favor de la pau. Aquesta és una moció a favor de l'exèrcit, en contra de l'exèrcit. Ho haguéssim pogut ficar directament al títol, moció en contra de l'exèrcit. I ens haguéssim estalviat una primera estranyesa quan vaig llegir el títol de la moció i vaig dir, home, a lo millor podré votar a favor d'una moció de la Crida CUP. Pues no, no és el cas. Jo crec que estan una mica desinformats, i els hi dic amb tota l'estimació possible. Mirin, les forces armades, i no faré aquí tota una exposició de quines són, de quin és el seu paper i quina és la seva tasca, no? Però sí una breu pincellada sobre quina és la missió de les forces armades, per cert, establert a la nostra Constitució. Les forces armades no només tenen com a missió garantir la sobirania i la independència d'Espanya, important, encara que vostès no s'ho creguin, també la seva integritat territorial, també molt important, encara que vostès ja sé que d'això passen, sinó també tenen la missió de mantenir l'ordre constitucional. Un ordre que, fixi's bé, permet que vostès puguin presentar mocions com aquesta. Un ordre constitucional i una democràcia que permet que vostès puguin presentar mocions com aquesta a l'Ajuntament. A més d'aquestes competències, en els darrers anys, l'exèrcit, com vostè això sí molt bé ha dit, però sembla que no li agrada, no? S'ha extès a altres àmbits, acció humanitària i operacions de pau. Nosaltres creiem, el nostre grup creu en la necessitat del manteniment de les forces armades pel manteniment d'aquesta pau que vostès tant reclamen. Això sí, sentadets des del sofà de casa seva, mentre molts d'aquests membres de l'exèrcit que vostès criminalitzen s'estan jugant la vida per mantenir la pau que vostès reclamen des del sofà de casa seva. I com els dic que estan desinformats, i jo no m'extendré més, només els hi recomanaré unes lectures. Si es poden llegir la Llei Orgànica de la Defensa Nacional, sobretot la Directiva de Defensa Nacional, on s'estableixen les línies d'actuació i els objectius que persegueix el Ministeri de Defensa, i també l'Estratègia de Seguretat Nacional. Espero que després d'aquestes lectures canviïn d'opinió al respecte. Gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies, senyora López. Té la paraula ara. Sí, actua com a ponent, efectivament. Joan Maria Baiget té la paraula.
Sí. Bé, queda clar que la senyora Dolor us ha descobert, se us ha vist la cua, amb el tema de la garantia de la indissolubilitat de la pàtria espanyola. Bé, el que us parle, amb tots els respectes, com a català, com a independentista i com a pacifista convençut, us il·luminarà amb un punt literari. Hi ha gent que té com a ídols, té grans futbolistes, grans cantants o grans actors de cinema. Els meus dos ídols, amb la meva trajectòria com a pacifista, i aquí interpel·lo a la senyora Dolo, un va ser Maximilià de Tevesa, que era un militar que va ser el primer objector de consciència que es té record a la història de la humanitat, el qual va decidir abandonar les armes
i el van decapitar per declarar-se cristià. Per tant, jo sé que la senyora Dolo és una creient, aquí queda interpel·lada a recolzar aquesta moció perquè aquest primer objector de consciència va passar a tenir la condició de sant. Maximilià de Tevesa, si es vol il·lustrar. I l'altre ídol, per la meva part, com a pacifista convençut, va ser un diputat del mandat legislatiu 99-2003 al Parlament de Catalunya, i aquí interpel·lo els companys del Partit dels Socialistes, que en aquells moments feia coalició amb Ciutadans pel Canvi, que va ser un gironí, un tal il·lustre senyor Joan Surroca Sens. I aquest va ser el primer objector fiscal que va ser jutjat per no pagar la part proporcional dels impostos que li toca pagar a Hisenda. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el va condemnar, però li va perdonar pagar la sanció perquè, com que no hi havia ànim lucratiu, sinó que els diners els entregava